Obrim la nostra tertúlia ciutadana, també està doncs oberta als vostres comentaris, 971-3204-3004, si no Facebook o Twitter, Marga Berenguer, Maite Ferrer, benvingudes.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Bé, a punt d'arribar està en Joan Ferrer en plater. Bé, avui us explicàvem a l'informatiu que uns veïns de Ca l'Embaster van anar el dimecres passat a veure el partit del Formentera de la Copa del Rei, van anar a una cafeteria de Sant Francesc a veure-la amb els amics per la tele, perquè era de pago, ja recordareu, i quan tornen ben contents de la victòria de la Formentera, quan tornen cap a casa es troben amb un desastre. Els havien entrat a robar i a sobre els havien calat foc a l'interior del seu habitatge, com dèiem, a Ca l'Embaster. Paquita Mayans, molt bon dia.
No, Paquita Castelló.
Perdona, Paquita Castelló, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Ara et trobes justament a la casa, oi?
Sí, sí, hem anat a estar a casa perquè teníem una caseta fora on teníem guardats, no sé, caixes amb roba vella i coses així, i hem anat a veure que es podia recuperar, perquè, clar, doncs no ens ha quedat res, i el que no, diguem, el que no comprem o intentem recuperar, pues, no tenim res.
Teniu clar què us han robat i què s'ha cremat?
A veure, no sé què ens han robat, perquè el que no han robat s'ha cremat. Diguem que a sa casa ens acaben de confirmar que el millor que es pot fer és derrumbar-se per tornar-se a construir.
Esbocar la casa, mare meva.
Sí, sí, no, ens acaben de confirmar que és el millor que podem fer, perquè no es pot salvar pràcticament res, està tota danyada l'estructura. Vaig aconseguir l'endemà que ens deixaran entrar els bombers i la Guàrdia Civil, vam aconseguir d'un moble que no es havia cremat físicament treure algunes fotos que teníem allí guardades, alguns papers, però a part d'això no he aconseguit salvar res més.
Sabem per què o com van calar foc els que us van entrar a robar?
Bueno, van entrar per la porta principal, de fet no és la primera vegada, fa el setembre de l'any passat ja ens van entrar a robar a la tarda. Vaig estar fora una hora i mitja, portant el nen a activitats extraescolars, i quan vaig arribar havien obert la porta i havien entrat. Aquesta vegada ha estat igual, vull dir, per la porta d'entrada, l'única porta d'accés a la casa. Havien forçat la porta i, bueno, havien entrat. Nosaltres el primer que vam veure quan vam arribar, el primer que em va sorprendre va ser que nosaltres sempre deixem alguna llum encesa dins casa per persuadir, precisament, i el meu cotxe estava fora i tenim llums al redor de casa i tal, i no sé, jo crec que el que em va sobtar més va ser que estava fos, no? Nosaltres arribàvem supercontents i tal dels resultats de Formentera i, ostres, no sé, passa algo raro i de sobte el meu home diu, hi ha llum en el quarto, l'habitació, la persiana estava deformada, vam sortir del cotxe, ja vam donar compte que era foc, ja estava molt estès, ell va anar per entrar dins casa a passar porta, diguem, l'única porta d'accés a sa casa, i ja va veure que era impossible entrar, estava tot fosc, ple de fum, i vam cridar a 112, vaig cridar a Protecció Civil, el meu cunyat, que se'n va endur el nene, que estava, vamos, tremolant de susto.
Quina edat té el teu fill?
7 anys.
T'ho diràs.
És la segona vegada que es troba en aquesta situació. I bueno, i així estan, diguem, bé, espero pues, que ja ens han confirmat des del Consell que ens ajudaran amb el que cal i, bueno, que ens agilitaran els tràmits i tal, perquè puguem tornar a refer a casa. De moment estem a casa de familiars i què he de dir, no sé, jo en aquest moment el que desig més profundament és que siga el darrer cas, que per desgràcia s'estan donant molts de casos de cotxes incendiats, cases incendiades que no sé si són accidentals o si són provocats, robatoris, molts robatoris, molts, i solucions. La nostra senya d'identitat de l'illa era la calma, com em deia una amiga meva, no? On va parar? És que ja... La gent té por, la gent m'està comentant. No, és que ens van entrar a l'apartament del costat. La meva filla no vol quedar sola a casa en 15 anys. És que jo ja no puc deixar el meu fill gran amb el pati de casa mentre me'n vaig a comprar, perquè tinc por. Jo ja no puc anar a comprar i deixar a sa abuela, que és gran, sola a casa un moment. La gent té por. És que, clar, no, de veritat que m'espanta. M'espanta, és que a mi que està agafant això, no sé.
Paquita, saps com, o sabeu com va encalar foc a l'interior de la casa?
No, va començar pel nostre quarto, probablement, perquè és allà on... Sí, jo... On primer vam veure foc i tot això, i no ho sé, la veritat és que a les dimensions vam pensar que no poguessin posar algun accelerant, alguna cosa d'aquestes, perquè fes tant de foc i no és tan ràpid, però ens han dit que no en tot moment, que bastava inclús en sus colxons de llit, els matalassos de llit perquè prengués i perquè cremàs tant.
A veure, la casa no és de fusta, és una casa normal, eh?
Sí, no, és una casa de blocs, una casa que fa 3 anys que havíem, que estàvem visquent, que havia reformat el meu home
pues,
fa 4 anys, que havien reformat tota i que, bueno, no era una gran casa, vull dir, refereixo que precisament no seria el tipus de casa, potser que li faria gola en els lladres, però jo vaig, per el que estic veient, van indiscriminadament i ja saco, com diuen vulgarment, i no, que sense cap tipus de criteri ni res, crec jo, no ho sé, de veritat és que no ho sé, perquè per què, saps? Per què no roben, si volen robar, però per què han cremat la casa? És que...
Paquita, supos que bé, vas denunciar els fets a, no sé si la policia local, a la Guàrdia Civil...
Guàrdia Civil van venir, sí.
Ho estan investigant, però clar, amb quins mitjans? Qui han mirat? O què?
No ho sé, hi ha algú de la policia judicial, han mirat algú, estem esperant que ens diguin alguna cosa, no han pogut tornar, no ens han trucat encara, i Potser és que tenen pocs medis, és que no sé si per tot el que està passant a l'illa, no sé, jo crec que tenen pocs medis, però que això se n'està anant de ses mans, perquè sento casos cada dia, saps? Sense anar més lluny, una amiga meva fa un mes i mig, estàvem sopant a sa panxa, ens vam despedir, quan va arribar a casa em va cridar, assustadíssima, que s'havia trobat tota la casa pates a l'aire.
Era una casa, diguem-ne, també aïllada.
Sí, bueno, hi ha relativament amb veïns com tenim altres aquí, vull dir, però clar, o no hi són, o estan tancats dins, i amigues que m'han dit, no, és que ara fa una setmana o 10 dies ens van intentar entrar a la casa del costat de casa dels meus pares i van forçar la porta, però crec que vam arribar abans del que ells es pensaven i no ens van arribar a robar, però ens estaven forçant la porta. I casos d'aquestes en sent cada dia, la gent ara m'ho explica i és que sabia d'abans i no sé què està passant.
Paquita Castelló, gràcies pel teu testimoni, una abraçada ben forta, molt de suport per tu, pel teu marit i també pel teu fill de 7 anys. Ànims.
Gràcies. Ja... Anirem endavant. Bueno, espero que sigues darrer cas, que ningú més s'haiga de veure amb aquesta situació, que ningú haiga de viure amb por, i bueno, això. solucions. Solucions.
Gràcies.
Vale. Gràcies a vosaltres.
Bé, ja ho veieu, un cas més. No és el primer que escoltam a Ràdio Illa. Bé, i amb tot això ara estic recordant que l'últim ple s'aprovà per unanimitat demanar que el lloc de la Guàrdia Civil, la caserna, passi a ser un lloc principal, amb el que tindria doncs més efectius, més recursos, més possibilitats d'investigació. Ho dic perquè avui en dia et roben a casa. És que m'estic recordant de l'anècdota d'un amic meu que el van robar aquí a Porto Salé. És bo que els lladres van tenir la sang freda de prendre's un parell de birres de la seva nevera. I li van deixar allà a sobre. Llavors, aquí l'amic doncs, va agafar unes bosses de plàstic i d'aquestes segellables, no? com les que per endur-te'n el menjar i això, no? I va agafar aquelles llaunes i les va posar llic amb les bosses aquelles. I quan van arribar els agents de la Guàrdia Civil, els hi van tragar, de dir, mire, gente, por si tiene que investigar o lo que sea, no? I el van mirar en plan, però tu què, has vist CSI o què? Vull dir, això no... Vull dir que aquí no miren les empremtes digitals.
És que no hi ha policia. Clar, científica.
La impunitat... Hi ha casos, allò me consta que hi ha casos que sí, que s'ha fet servir empremta i que en algun suposat cas sí que ha servit, però es ve que hi ha una falta de mitjans endèmica, no només aquí, sinó a Eivissa. I també es ve, i no vull frivolitzar, que programes com CSI han fet molt de mal. És a dir, de la mateixa manera que un a què li han entrat a robar guarda les ampolles, com dius tu, confiant en que hi trauran les empremtes, i jo tinc el convenciment de que algun d'aquests incendis venen donats precisament perquè la gent sap que si pren foc a la casa o en el vehicle o el que siga, destruirà proves i tot això. Ho hem après en els darrers 15 anys veient aquest tipus de sèries per televisió. Per tant, és molt difícil... I és difícil per la persona afectada, a més en aquest cas que és gravíssim perquè es troben que a més han d'enderrocar la casa, però també és greu com a societat perquè crea una sensació d'inseguretat i una sensació d'impotència i de falta de mitjans i de falta de confiança en que si passa alguna cosa hi haurà una solució, que tot això crea una situació que és perjudicial a nivell global com a societat. Per tant, sí que es ve que hi ha que buscar on estan els fallos que tenim que siguin corregibles i intentar que això es minimitzi, però és molt difícil.
Jo penso que el més greu de tot és que en aquesta gent els hi han robat la vida, els hi han robat una part de la seva vida, els hi han robat la seva intimitat, perquè el robatori pot ser de coses materials, i bueno, però és que quan t'entren a robar a casa teva t'invaeixen la teva intimitat, entren, te la violen, és com una violació, no? I ho trobo molt bèstia el que ha passat. En quant al que deia la Maite, és veritat, es necessita una policia científica, aquí no hi és, a Eivissa diu que algunes vegades sí, algunes vegades no s'ha pogut utilitzar per un cas que va passar aquí que ho van intentar, no aviam si podien trobar empremtes d'un noi. Ara, jo veig una cosa amb tots aquests robatoris, que hi ha molta violència. O sigui, no sento dir en aquests robatoris, és que ens han robat... Sí, una vegada va ser una caixa forta amb molts de diners en una casa, però a part d'aquesta vegada que jo recordi, les altres, més que dir ens han robat tant, no, han anat a destruir. És que cada vegada o han cremat cotxes, o han entrat i han cremat ara aquesta casa, o han cremat els boscos quan van cremar per tres vegades els boscos. Vull dir, jo veig més un sentit de violència, però de violència brutal, que no pas un sentit de lladres entre cometes, de lladres que avui roben aquí i demà roben allà. És que fa més por el que està passant. A mi em causa més inseguretat el que està passant ara, perquè penso si estic davant d'unes persones que veritablement psíquicament tenen un problema. I he arribat a pensar fins a això, no? No estarem aquí davant d'algun psicòpata especial perdut per aquí a la illa que es dediquen a... Pot ser i no pot ser, saps? Però crea una sensació d'inseguretat, com deia ella.
Recordant fa pocs mesos que en una sola nit es van cremar dos magatzems / garatges aquí a les proximitats de Sant Francesc. Joan Ferrer, Plater, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
De fet, tu vas ser un dels perjudicats.
Sí, a casa en cremaren un. Allà havia set un estable de vaques, crec que dels pocs d'aquestes característiques, i estava en una almacena agrícola, diguem, amb agrícola, i hi havia maquinària com pugui ser un tractor, com pugui ser una còpia de bales de paia i d'altres, que sigui gra i altres coses, altres eines del camp, i es va cremar tot, vull dir, sinistre total, no va quedar absolutament res. Penso que és una illa com aquesta tan petita, clar, hi ha molta gent, hi haurà gent de tota classe, més bona i més dolenta, i menys dolenta, i clar, hi haurà algú que li passa a pescar. En aquest cas, supos jo que haurà set, pel que he sentit, clar, han entrat a robar i no vols deixar cap prova, és la millor manera, és foc, diguem, no queda res.
Sí, però ningú diu que els hi han robat això o allò, o molta quantitat de coses, sinó que el que més han fet és cremar, és destruir. Clar, és això el que em fa por. A casa teva hi havia aquestes maquinàries, si les haguessin desmuntat i s'haguessin endut peces perquè necessitaven les peces i tot, és un robatori. Però no, les van anar a destruir també les màquines.
A destruir, perquè allí no tenen cap profit. En aquest cas, clar, el que s'hagin emportat, el que hagin robat, això que s'emporten de profit. I l'altre és que és molt mal de determinar realment el que han robat o el que no han robat o el que han cremat. Vull dir, perquè no queda res. Vull dir, en un cas així no queda ni sa casa. Vull dir, perquè, el que he sentit abans, el sinistre total, s'ha desbocat aquesta casa, lamentablement, i s'ha de tornar a refer. Vull dir, això causa un trauma molt gran a aquesta família i a l'altra gent en general, perquè crea por i et diu, mira, pròxima potser som jo. O igual que ara quan van cremant cotxes o van cremant, no, en aquest cas, magatzems, o van robant, o tot això, no sap mai qui seràs pròxim.
Bueno, els magatzems que deia el Pepo, els que eren aquí a la vora, eren aquí a la zona industrial, em sembla que eren, no?, l'any passat.
No, diria que un era prop de la rotonda de Can Ramon i l'altre cap a Ses Verdetes, Joan?
No, cap a de vora Carbòniques.
Ah, sí, la zona industrial era... Jo deies bé, tu, Marga. Els cotxes, sí, també van destruir, no van agafar res.
Estic segur que si anéssim a mirar, estic segur que hi ha hagut un increment important de pòlisses de seguro, de cases aïllades i d'altres béns, com pot ser vehicles, això, a tot risc o que cobreixin sobretot els incendis. Estic segur que si ho miràssim hi hauria un increment important. I és una llàstima, però és l'única solució que hi ha, perquè una casa, per molts de sistemes de seguretat que es posin, molts de panys, moltes càmeres, molt tal, està exposada, perquè són totes cases aïllades, si volen poden controlar amb molta facilitat i poden actuar amb total impunitat, perquè clar, és que està allí dins d'aquella casa en aquell moment, a no ser que siguin diverses persones, els esposos, això, que el trobin allí, i qui et diu que no reaccioni amb un nivell de violència important? Qui et diu que no vagi armat, que no causés danys personals, diguem, perquè fins ara només parlem de coses materials, però imagina't que fos haguessin de lamentar danys personals, que seria una cosa ja, diguem, una illa tan petita com aquesta, una societat així que no està acostumada. Ha hagut un contrast molt gros amb molts danys, amb moltes coses, però amb una de tantes sense qüestió de seguretat. Estàvem avasats a deixar el cotxe aparcat a qualsevol banda, amb les portes obertes, sí, o que nostre obert, i anaves a comprar, mira, vaig a buscar una cosa un moment. I ara, però, ni t'encanto de les millors maneres possibles, estàs tranquil, vull dir, i ja no et dic el dia que arribem a males personals, allí sí que hi ha... I el que no veig és una reacció proporcional a aquestes desgràcies, en el sentit de que sí, agafen algun, aquest dia agafaran uns que es veu que robaren aquí un establiment turístic d'aquí de Silla, però per cada cas que es resol, diguem, agafant els autors, en veig molts altres que no se'n torna a parlar mai més, vull dir, no sé, no veig que solucioni.
Bé, uns 21 minuts per arribar a les 12 del migdia, a les 7 de la tarda, doncs havent escoltat el testimoni d'Anna Paquita Castelló, doncs bé.
Home, però el que s'haurà de demanar és que posin més efectius, no?, si de cas. Demanar més efectius i que la policia espavili i que facin servir uns altres mètodes, el que sigui, o patrulles que vagin vigilant tota la nit per la illa. Les mateixes patrulles que anen a les ciutats i que van donant la volta i que vigilen, doncs que se'n vagin.
Sí, però igualment...
Per les... Home, però si saben que hi ha patrulles vigilant, potser això serà com un obstacle per ells, no?, per continuar fent aquest... Perquè saben que estan tan tranquils que allà no passa ningú. En canvi, si tu saps, mira, ho estic fent, però en aquell moment em pot passar el cotxe.
Sí, però és que inclús en aquest cas, en aquest cas inclús, és qüestió... La Paquita tenia la casa que l'embastés, és qüestió de posar una persona amb un telèfon mòbil allà al restaurant Les Ranes, o com es digui ara mateix, i quan vegis passar un cotxe que et pugui semblar de la policia, doncs, o allà els contenidors una mica més endavant, ja ho tens. Ja els avisa, dius, mira, escolta'm, que estan venint.
Bueno, però una mica d'obstacles, no? Perquè, és clar, si no fem res...
característiques de Castilla, diguem, és tenir tots els casos disseminat, diguem, fa molt difícil aquest control. Jo penso que el millor control és el propi control, l'autocontrol, o sigui, la col·laboració ciutadana. No posaràs a prop policies, on hauries de ficar molts, per protegir-ho tot. Vull dir, el millor és que la gent estigui una mica a l'hora, diguem, vigilant el que passa, el que passa a Cas Vasió, el que passa pas camí, coses així. Vull dir, estar una mica, fixar-s'hi una mica. Però no veig jo que es vagi a solucionar amb facilitat, perquè mireu, aquest dia mateix, una altra roba, ara que no hi pensava, aquest de la caseta d'espàdel, que és una caseta de fusta, que amb un destornillador l'obri o rebentes espany, però és que també el que hi ha dins no es mereix molta més protecció. Es suposa que agafen aquesta persona, que des d'un primer moment ja sabia qui era, l'agafen a l'esport, se l'emporten, molt bé. Fa més via tornar d'Eivissa aquest home, en aquest cas no, perquè s'han d'anar cap a Caseua, cap a la península. Però fa més via anar-se'n que no les autoritats. Diguem, la impunitat que hi ha, o sabre que no te faran res, en poques paraules, perquè, clar, tu vas allí davant el jutge i dius, mira, aquestes raquetes d'aquí i tot d'aquest equipament, doncs jo l'he comprat a fulanit, a una persona. No dius qui és, dius, l'he comprat. Caram.
Això va declarar el detingut pel presumpte robatori d'aquesta caseta del club de pàdel, un material valorat al voltant dels 6.000 euros. A més, sabia el que es feia perquè se'n van dur les pales més, amb més quantitat, que valien més sous, el material més important, més valuós, i a més també ho va fer, era un diumenge, em sembla, poc després de les 10:30, sí. Res, minuts després de que marxassin els responsables del club de pàdel i apagassin les llums.
Les llums van amb un rellotge. Jo vaig mirar les càmeres de seguretat, el vaig veure en seguida, vull dir, i es veu, s'apaguen les llums i es travessa un camí, ve de dins el bosc, no passa per cap camí, diguem, que estigui gaire visible, no s'exposa que el vegin, i travessa aquest camí d'aquí, travessa quatre sabines, i ja està allí, i treballa en tota impunitat, en tota seguretat per ell. Clar, i llavors que l'endemà, sabent cert qui és, l'endemà no, els cap d'un pedi, els que on s'anava cap a, que sabíem que s'agafava el barco i s'anava, l'aturen i li obrin el maleter i troben part d'aquell material i clar, saps cert que és ell i saps cert que ell ho ha robat i tal, però se'n va demanar jutge, està clar que llavors supos que hi haurà judici i potser haurà de demostrar tal, però per ara ja se n'ha anat, vull dir, per ara ja ha agafat i se n'ha cap a casa seva.
Què diu l'advocada?
Home, jo aquest cas concret no el port, però jo he de suposar que si aquesta persona no té antecedents, el que ha quedat és com a investigada, el que abans es deia imputada i deu haver unes diligències obertes, se n'ha anat a casa seva. Ignoro si li han posat algun tipus de mesura cautelar, com compareixença a un jutjat proper que seu o prestació d'algun tipus de fiança, que són les mesures que hi ha per assegurar aquestes coses. Dic una cosa que és sabuda, que és que un, amb el seu dret de defensa, pot dir el que vulgui, això inclou mentir, i ha de ser un jutge que ponderi si li dona veracitat o no, però no voldria frivolitzar en el fet de que se'n va a casa seva i ja està, ni que ni un altre investigat, sinó que té pendent un senyalament d'un judici on efectivament haurà de defensar si ha comprat o no aquestes coses, que trobo que ho tindrà difícil.
Ho tindrà difícil per demostrar-ho, no?
Jo no conec els pormenors del cas, però he de pensar que en qui els hi va robar sí que deuen tenir el balanç, factures i de més d'aquestes coses, a que tomen no els deu tenir, o si els té seran de data posterior o no coincidiran en els elements que ha robat. Per tant, hi haurà proves de càrrec, entenc que haurien d'almenys fer prova suficient. Insisteix que estic parlant des de fora, només conec el que s'ha parlat aquí, el que s'ha dit en premsa, però en aquest cas, tanta sort que l'han trobat i que li han trobat part del material robat dins el cotxe, cosa que, com dèiem abans, de vegades no passa. És a dir, quan es roba altres coses encara s'està buscant a què ha set, o es troba però no es troba el material o sous o el que sigui que ha robat. Estem en uns temps de descrèdit de la justícia i jo, encara que voltes per a que no, jo intentaria donar-los un vot de confiança. Vull dir, va lenta, però hem de pensar que aquestes coses tampoc són automàtiques. No són automàtics precisament per un altre problema endèmic que tenim, que és el que parlàvem abans amb les forces de seguretat, per una falta de mitjans evidents. Confiem quan han trobat algú, està sent investigat i de més, que la cosa anirà endavant. Si no...
Bé, un quart d'hora per arribar a les 12 del migdia, a les 7 de la tarda. Obrim un nou capítol de debat. Ja sabeu que el govern balear ha aprovat un decret al respecte de l'exigència del català en l'àmbit de la salut pública. Aquest decret contempla exempcions o excepcions importants pel que fa al coneixement del català. En aquest cas, recordem, doncs, fins a 2 anys té de temps perquè qualsevol professional que treballi a la salut pública per treure's el títol, el B2, per exercir d'infermer o d'infermera o de metge als nostres hospitals. Tot i això, alguns sindicats s'han queixat d'aquesta exigència del català a la salut pública de les Balears. L'altre dia teníem en Juli Fuster, que és director general de l'IB Salut. A veure si podem recuperar les declaracions que vam emetre el passat divendres d'en Juli Fuster. Ara tot seguit ho les podrem escoltar, en què ell explicava que no hi hauria fuita de professionals i en què està completament justificada l'exigència del català pels treballadors de la funció pública a les Balears, tal com marca l'Estatut i també la Constitució espanyola. Però bé, en tot cas, s'ha muntat un bon revolt al respecte d'aquest assumpte de l'exigència del català en l'àmbit de la salut. Com ho veieu, això? Creieu que s'ha de sol·licitar als treballadors de l'administració pública de les Illes Balears que almenys entenguin el català o no? El que val és que siguin bons metges i amb el castellà ja tiren.
Ahir només vull fer un incís, després en parlarem, tranquil·lament, d'això, només un incís, que ahir tenia un dia tranquil i em vaig posar en el Facebook i pam, hi havia aquesta notícia i se'm va ocórrer comentar-lo.
Sí.
En tinc 60 i pico darrere meu, em van dir de tot, menys guapa, em van dir de tot. I avui em fa molta gràcia que tornis a encetar el tema, perquè som-hi, em tornaré a mullar. Apa.
Mira, podem escoltar en Juli Fuster de l'IB Salut.
¿No? ¿Cuándo se puede hacer una excepción a pedir este requisito? Podemos excepcionar cualquier categoría de facultativos deficitaria, cualquiera. Por tanto, todas estas personas que dicen que se van a quedar sin trabajo y todo esto, no es así. O sea, otra cosa es en las oposiciones, ¿no? Pero en las oposiciones, como también la gran mayoría de categorías de facultativos son deficitarias en profesionales que tengan el catalán, pues podemos excepcionar y podrán presentarse a examen sin ningún problema, compitiendo exactamente las mismas condiciones que el que lo tengan. Y a partir de aquí tendrán 2 años para sacarse.
Bé, ho ha explicat molt bé el senyor Fuster, l'excepció que existeix de 2 anys, i després també explica per què es demana que els professionals de la salut sàpiguen el català.
No va a haber tal fuga de médicos porque precisamente el decreto que se está tramitando permite muchas exenciones. Vamos a ver, que el catalán es un requisito, esto ya no lo discutimos, esto ya se aprobó en una ley hace aproximadamente 1 año y medio en el Parlamento de las Illes Balears. Yo tengo que decir que es un requisito porque así lo pide nuestro Estatuto de Autonomía, incluso la propia Constitución Española, que habla de la protección de las lenguas menos habladas, ¿no? Por tanto, totalmente coherente.
Va, ¿cómo va a llevar otro? Joan, Marga, Maite...
A veure, si la pregunta és si aquí les persones que treballen en el servei públic de salut han de parlar català, la resposta, òbviament, ha de ser que sí. I aquí s'estan mesclant dos conceptes que no tenen res a veure. És a dir, no ens hem quedat sense metges fins ara, no ens hi quedarem demà, perquè la llei ja establia una sèrie de pròrrogues i decepcions perquè aquells que venen de fora que no parlen català se preparin a un nivell que em pareix que és el B2, és a dir, no se'ls està demanant B2. Que siguin filòlegs catalans, se'ls està demanant que entenguen. No se'ls demana que parlin, se'ls demana que entenguen. Si hi ha professionals de la salut que diuen que fa 10 o 11 anys que estan aquí i que no han après català, no és per una manca de mitjans per aprenar-lo, no és perquè la llei els impedeixi, és perquè hi ha una voluntat, una resistència numantina a aprendre la llengua que es parla aquí. I quan parlam de que se n'aniran professionals, jo ho he de veure, perquè ara mateix n'hi ha que venen de fora i estan fent feina aquí. Quan es parla de que no es cobriran places, això també és demagoixa pura i dura, perquè fins ara s'han cobert, s'estableixen excepcions. Quan hi ha professionals que no coneixen la llengua o que no tenen la titulació, se'ls dona temps perquè s'ho preparin i s'ho traguen. Per tant, aquí parlam de dues coses. Una és el sistema de salut o la professionalitat d'un metge com a tal i l'altre, la voluntat que tenga o no d'aprendre la llengua de la terra. I aquí s'entra després en debats, com deia na Marga, absolutament estèrils. És a dir, per què he d'aprendre català si no serveix per res o si és una llengua poc important? Anant per parts. Les llengües serveixen perquè la gent s'entenga. Si no aprens català aquí, que és on es parla, evidentment, si te'n vas a viure a Burgos, allí no et farà falta, però aquí, concretament, es parla català. Hi ha un percentatge elevat de població que parla català. Per tant, no et demanem que el parlis, et demanem que l'entengues. I això de que és una llengua poc important, les llengües serveixen totes perquè s'hi entenguen les persones que els parlen. Per tant, tant si té 6 milions de parlants com si en té 100 milions, la llengua segueix sent important des del moment en què en el territori es parla. Dir que no es vol aprendre català, que és una llengua poc important, que no cal i que aquí tots ens podem entendre amb altra llengua, això és una falta de respecte que jo entenc que per el que és el codi deontològic mèdic xoca frontalment amb aquesta capacitat que haurien de tenir els metges d'empatitzar i de connectar amb la població que tenen.
Mira, un oient que m'ho pregunta diu, i si falta un anestesista i l'únic que està operatiu no sap català, no el contratam? A veure, Leon, si podem tornar a escoltar en Juli Fuster, el primer tall, per favor, perquè és el que acaba de dir, justament, escoltam-lo.
No, ¿cuándo se puede hacer una excepción a pedir este requisito? Podemos excepcionar cualquier categoría de facultativos deficitaria, cualquiera. Por tanto, todas estas personas que dicen que se van a quedar sin trabajo y todo esto, no es así. O sea, otra cosa es en las oposiciones, ¿no? Pero en las oposiciones, como también la gran mayoría de categorías de facultativos son deficitarias en profesionales que tengan el catalán, pues podemos excepcionar y podrán presentarse a examen sin ningún problema, compitiendo exactamente las mismas condiciones que el que lo tengan. Y a partir de aquí tendrán 2 años para sacarse.
Ha quedat clar, ¿no?
Ha quedat més que clar. Em fa gràcia perquè si haguéssiu vist les declaracions que vaig fer ahir amb unes altres paraules o no, però és el mateix que acaba de dir la Maite. Només que vull afegir una cosa, que tota la problemàtica que hi ha a sanitat, i n'hi ha molta en aquests moments, i t'ho està dient una ex-enfermera, hi ha una problemàtica molt forta de manca de personal, no aquí, sinó a tota Espanya en aquests moments, però de manca de personal, de manca de mitjans a dins de la mateixa sanitat. Hi ha molta migració de gent que s'ha anat a treballar cap a Anglaterra, cap a altres països, perquè estan molt millor considerats, perquè se'ls hi paga moltíssim si ells volen millorar i ells volen fer altres especialitats, cosa que aquí no es contempla ni es paga, i que tot això ho redueixin a la problemàtica de la llengua, a mi em dona molt que pensar, perquè per mi no és un problema de català o de castellà, és un problema de funcionament d'un hospital i és una cosa molt diferent.
És un problema delicat, que causa polèmica, que certes crispacions, però el que és evident és que s'aprofita qualsevol ocasió per atacar el català, i aquesta és una altra més, diguem, està clar que aquí interessa dir això, que clar, si se demana el català com a requisit, doncs no vendran professionals, o ens faltaran, jo penso que faltaran probablement, però no per aquest cas, sinó per altres, com pugui ser per manca de vivenda o altres casos així, que crec que és més important en aquest cas de Castilla tan petita. Però bé, aprofitant aquest cas, que és el tema de la sanitat, dels professionals de sanitat, també podíem parlar de la resta de professionals, diguem, de públics. De la mateixa forma que la iniciativa privada exigeix uns requisits per aconseguir un lloc de feina, penso que en la iniciativa pública es havia de fer el mateix en un cas d'una illa turística com és aquesta, que vivim única i exclusivament de la indústria turística, perquè hi havia situacions moltíssimes vegades, i tots vosaltres crec que també els haureu vist, molt lamentables, on es veu un turista, com molts altres, que són els que ens invadeixen els estius, que ens donen de menjar per tot l'any, que s'adrecen a una persona i no sap ni contestar-li absolutament res. Vull dir, això pens que és molt trist. Vull dir que, si, que igual que es demana català en aquest cas, en molts altres que sap cert que s'adreçaran en algun moment a l'es públic en general, havien de tenir nocions, per exemple, d'anglès, mínimament. Vull dir, això és molt lamentable que passi una illa com aquesta d'aquí, perquè jo he vist casos, jo que sé, un tio que li posa una multa, un altre que l'atura pel carrer per demanar-li com s'arriba aquí o on està allò, i això és molt trist. Molt trist una illa com aquesta, vull dir, donar-me una imatge bastant lamentable.
Mira, un parell de comentaris que hem trobat a Facebook, un d'en Pep Lluís Ribas, i el cito amb ell perquè és farmacèutic i té molt a veure amb el tema de la salut. Diu, no entenc aquesta polèmica, jo sense haver d'aprendre obligatòriament cap idioma per treballar, senzillament n'he après molts. Diu, jo sense que m'ho demanin sempre m'he preocupat d'entendre els meus pacients, bàsicament perquè tracto amb medicaments, diu en Pep Lluís.
com un bon professional que és.
Val, però és que hi havia declaracions, jo els he llegit en premsa, però de professionals de la sanitat que deien jo fa tants d'anys que visc aquí i ni he estudiat català ni entenc intenció.
11 anys.
És a dir, algú que verbalitza això, el que té és una falta de respecte absoluta per allò que em fa feina. Perquè ja no estava parlant de que no hagués tingut els temps o de que li resultés especialment difícil. No, no, que no volia aprendre el català després d'una sèrie d'anys visquent aquí. Això és el que no s'ha de permetre.
És que parlant d'entendre, vull dir, penso que és una cosa mínima, vull dir, no obligues a ningú a parlar un altre idioma, que li pot ser que no tinguis coneixements o que li tingui vergonya o tingui el que sigui, però... parlant d'entendre, entendre qualsevol que està un mostrador, i més un lloc com es Formentera, de cara al públic, en algun moment s'adreçarà a un italià, un francès, un alemany, un anglès, i a poc a poc, en seu temps, va aprenent el mínim per la seva professió, per entendre aquella persona, entendràs el mínim, i vull dir, qualsevol, parlant de llocs de feina que no són ni molt menys molt qualificats, diguem, i tots aprenen. I ara un metge me diràs tu que, o un professional de la medicina no pot aprendre a entendre català. A veure, no, això són coses que fan gana de riure. Això és malcriant talment a nivell professional, també.
O és un posicionament polític de no vull aprendre aquesta llengua per una sèrie de motius que no tenen res a veure ni en la meva professió ni en la llengua en si, sinó que és una manera de posicionar-se enfront d'un conflicte que, com hem dit, és molt sensible. A part, això ha destapat la caixa de Pandora, és a dir, hi ha comentaris a les notícies en premsa o en els posts que hi ha a les xarxes socials on directament tornem a involucionar. És a dir, es parla de per a què vull aprendre jo este dialecto, i quan diuen dialecto no es refereixen a dialecto del latí, no ens enganyem ningú, o esto no sirve para nada, o vete a cuidar las cabras, poc menys que això. Per tant, aquí s'està traguent una sèrie, un monstre que pareixia que estava adormit però que en cap cas estava mort.
Ara, nosaltres som, tot i que sigui sanitat pública, estan pagant els nostres impostos. Vull dir, d'alguna forma, ja, i més quan, si per exemple, el cas de, m'imagino que el cas d'una abueleta ja d'uns certs anys, que s'adreci a un metge, s'ha pagat, potser ella o tota la vida o tota la seva família, pagant impostos, d'alguna forma, ja no li deu res a aquell, vull dir. I que s'adreci allí... per comptar-li el que sigui, perquè pensem, jo què sé, pot ser des d'anar allí a que li recepti qualsevol tonteria, una cosa més important que sigui un tractament a més llarg plaç i hagi d'anar-hi repetitivament allí, i hagin de parlar, vull dir, que hi hagi més contacte. Clar, aquella dona allí es diu un parell de paraules, potser no li costarà tant en castellà, però ja digne moltes, ja pot ser que sí. I a part del trauma que li pot causar la malaltia que té, a més, que hagi de fer aquest esforç, diguem, i a més, que no supos que no estarà ni a gust ni s'entendrà.
A veure, és que jo estant d'acord amb en Joan, he de refusar que l'única raó sigui aquesta, que hi hagi persones que només tenen el català pràcticament com a llengua materna. Jo mateixa, que puc parlar dos, tres idiomes on puc entendre algun més, jo, en el meu poble, he de poder exigir que si jo em dirigeix a un funcionari públic amb la meva llengua, ell me contestarà en sa que vulgui, perquè el problema el té ell, jo l'entendré tant en espanyol com en català, però jo he de poder exigir, encara que parli altres llengües, que jo se'm permeti expressar-me en sa meva llengua. Estan parlant d'algo tan bàsic com això i pareix que ho hem perdut de sa perspectiva.
Tu tens el dret d'adreçar-te amb ell en català i ell el dret a contestar-te en castellà.
Sí. El que en diuen el bilingüisme passiu. Aquí ho fem molt, Ràdio Illa. Va, ho hem d'anar deixant aquí. Una darrera reflexió. Aquest matí ho deia a l'informatiu, els antropòlegs físics analitzaran les restes humanes exhumades al cementeri de Sant Ferran. S'han trobat tant a l'interior com a l'exterior del recinte. El dijous faran una roda de premsa als experts d'Aranzadi per exposar els seus resultats. La qüestió és saber si aquestes restes humanes coincideixen amb els 5 represaliats que foren afusellats per forces franquistes a la tàpia del cementeri l'1 de març de l'any 1937. Us deixarem ara amb el programa El Bufallaunes d'en Jordi Llepuz, i a partir de les 8 del vespre aquí mateix La Nit del Caçador amb en Joan Ribas. Joan, Marga, Maite, moltíssimes gràcies. Fins demà a les 8, salut.
Molt bon dia a tothom.